Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 53è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles, un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, i al meu costat el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir?
Bon dia, Sergi, i bona hora a tots els nostres oients que ens poden escoltar a qualsevol hora del dia.
I a la direcció tècnica, com sempre, el Guillem Remisa. Què tal, Guillem?
Molt bé.
Doncs som-hi. Quin menú tenim avui, Vladimir?
Mira, primer entrevistem el mestre internacional Dani García Ramos, jugador del Colón Sabadell Chessy, una persona entranyable. Després parlarem de recursos d'escacs amb en Xavi Benet. Després tornem al personatge ocult.
Bravo!
Sí, avui tenim un tall de veu molt interessant. I després acabarem amb la crítica constructiva d'en Jordi Pellicer.
Molt bé, doncs som-hi. Tenim ja en línia el Daniel García Ramos, com ara ens deia el Vladimir, jugador del Colón Sabadell Chessy, ell és mestre internacional. Daniel, què tal?
Bé, tot bé, Sergi, molt bé.
Molt bé, encantat de tenir-te aquí amb nosaltres.
Sí, gràcies. Jo també.
Molt bé, com et definiries a tu mateix en una frase?
Jo em definiria com a lluitador, tant en el tauler com en la vida. Sempre m'ha agradat tomar riscos i no sé, no crec que canviï mai això.
Sí, això és evident, això és evident. Sí. I tu, quan t'enamores dels escacs, Dani?
Mira, jo em vaig enamorar quan tenia 7 o 8 anys, més o menys. Veia el meu pare jugant a l'ordinador constantment i em va picar la curiositat per jugar.
El gran Esteban, sí.
Sí, l'Esteban, sí.
També jugador d'escacs.
Sí.
Val, d'acord.
Sí. Sempre estava jugant a l'ordinador i, no sé, em va picar la curiositat per jugar també. I un dia qualsevol vaig agafar i vaig entrar al compte i em vaig posar a jugar sense saber. A veure on podia moure les peces. I després el meu pare em va veure jugant i em va ensenyar. I no sé, després vaig estar molts dies viciat a l'ordinador fins que em vaig muntar un club. Al Moncada.
Molt bé. Quants anys tens ara, Daniel?
23.
Ah, molt jove. Molt bé. I escolta, sí. I més enllà dels resultats que has tingut amb el món dels escacs, que són prou notables, què creus que t'han aportat els escacs a la teva vida?
Pues m'ha ajudat a saber com afrontar els problemes que tinc. Perquè els escacs sempre estàs constantment tomant decisions arriscades o més sòlides. I no sé, també m'ha ajudat a relacionar-me amb la gent. Perquè jo sempre he sigut tímid i m'ha costat relacionar-me. I l'ambient dels escacs, la veritat, que és molt bo per relacionar-se també.
Amb això estem molt d'acord, Vladimir. L'ambient dels escacs és extraordinari i es creen uns vincles brutals.
Jo conec el Dany i corroboro totalment el que ha dit, no? O sigui que realment, o sigui, fa anys era molt, molt, molt tímid i això, però amb els anys ja ha fet una progressió brutal. A banda dels escacs, Dani, tens alguna altra afició o els escacs ja t'ocupen tota la vida?
Els escacs m'ocupen molt, però sí, també tinc altres aficions. També vaig a jugar a pàdel de sobte, vaig a jugar a pàdel de tant en tant, i també m'ha aficionat al pòquer.
Uau! Pòquer online, sí. O pòquer presencial?
Les dues coses.
Ah, que bo!
Sí, sé que és un joc que no està molt ben vist, però és un altre joc com els escacs, que també depèn de les teves decisions. Encara que la sort influeixi una mica més, però bueno, igualment és molt, molt interessant.
Home, hi ha l'adagio que diu que un bon jugador d'escacs sol ser un bon jugador de pòquer.
Sí, sempre ho diuen. Molts jugadors d'escacs es passen també al pòquer.
I per què creus que passa això? És a dir, quines són les similituds entre els escacs i el pòquer que fa que un bon jugador d'escacs també ho sigui al pòquer?
Jo crec que la intuïció. Els jugadors d'escacs és com que tenen més intuïció, també, per aquestes coses.
Interessant.
I no sé, també el pòquer és que és més rentable que els escacs, avui en dia.
És més, perdona, has dit?
Rentable.
Rentable.
Rendible, sí.
Wow.
Sí, sí, sí. Bueno, això estava a punt de dir que, o sigui, tothom qui ha passat diu que allà els premis i tot allò, la part econòmica és molt més sòlida que no pas en els escacs, sí.
Uau, wow, això ho trobo fascinant, perquè a mi em dóna la sensació des de fora, sóc ignorant absolut del tema, que el escacs, el pòquer, perdó, és molta sort. Vull dir que un dia pots guanyar, l'altre dia pots perdre, però igual no, igual una persona, un bon jugador de pòquer, igual es pot treure un bon sou jugant a pòquer, no ho sé.
Sí, bueno, tot depèn de com ho fessis. Tens que respectar molt els diners i, bueno, sobretot tenir paciència, més paciència.
Mm. Dani, i o sigui, quan fas l'entrenament, per exemple, als escacs, quina és la teva pauta? Dediques moltes hores? Com va això? O ja quan has assolit el títol de mestre internacional ja cosa s'ha relaxat una mica?
No, de fet, ara principalment m'estic posant més a estudiar que abans. O sigui, ja arribat a MI sense estudiar gaire i ara estic estudiant sobretot obertures amb un amic i practicant molt amb ell. O sigui, estic amb un amic que té un nivell semblant molt, o millor al meu, i estic estudiant bastant amb ell.
Ah.
I, bueno, hi ha dies que no estudio gaire, dies que estudio molt més, i dies que faig altres coses, però igual unes 14-15 hores a la setmana sí que faig, més o menys. A part de tot el que jugo online i de les classes que preparo del club i tot.
Clar, perquè deus fer classes tu al club, no? M'imagino?
Sí, sí, faig classes també.
Nens i nenes o també adults?
No, principalment nois, adolescents o nens.
Mm-hmm. Molt bé. I escolta'm, si haguessis de dir la partida o torneig del que guardes millor record, quin seria?
Hi ha tornejos que tinc molt bons records. Per exemple, Sitges, m'agrada molt aquest torneig i quasi cada any vaig. Però tinc especialment una partida guardada que va ser fa molt contra l'Adrià Pérez en Túnels de Catalunya sub-18, que va ser quan li vaig guanyar i vaig quedar campió de Catalunya.
Uau.
Sub-18. Aquesta partida me'n recordaré sempre.
Que bo. Adrià Pérez, has dit?
Sí, Adrià Pérez.
És que jo tinc un fill que es diu Adrià Pérez, també, clar.
Però ara...
Pensa que s'explica que es surt ràpid el nano, no?
No és aquest.
No és aquest, és aquest. Molt bé.
Sí.
I actualment estàs jugant al Colón Sabadell.
Sí.
Què és el que més t'agrada o més valores del teu club?
De moment l'ambient que hi ha i sobretot l'escola. He creat un vínculo amb els alumnes també i com a profe estic molt content amb ells. I també que tenim un equip competitiu per guanyar la Lliga cada any.
Uh-huh.
Això està molt bé, també.
Uh-huh. I teniu uns quants equips, no? No és només l'equip que competeix a la Divisió d'Honor, no?
Sí, també hi ha Primera Divisió i hi ha moltes, sí.
Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, t'hem de fer una pregunta que és obligada, aquests dies, amb tot aquest rebombori que hi ha. Què n'opines de tot el tema del Niemann i el Carlsen?
Sí, aquesta pregunta és interessant, sí. A veure, jo personalment he de dir que el Niemann el conec una mica. Vaig sortir de festa un parell de cops amb ell.
Què dius?
Sí. I és un tio, és prepotent i tal, però tampoc és una persona tan horrible com sembla. O sigui, tampoc és tan horrible com sembla. O sigui, com sembla.
O com l'han pintada, no? També.
I de les acusacions tampoc em vull mullar molt. O sigui, són més partidaris, si no hi ha proves concloents, no acusar com se l'ha fet.
Clar.
Saps? No sé, encara que hi hagi sospites de la seva progressió i que ha pujat molt l'elo i tal, no sé, perquè si després no ha fet... Que s'ha provat que s'ha fet online, però presencialment no és el mateix. I, no sé, si se l'acusa d'aquesta manera, ho pots undir, bàsicament.
Totalment, no sé. Totalment. L'altre dia ho dèiem, Vull dir que has de tenir proves molt sòlides perquè, si no, pots destrossar la vida professional.
Sí, clar, pots destrossar. És que l'han deixat d'imitar coses i, bueno...
No sé. Dani, la diferència entre els escacs online i els escacs presencials segueix existint, evidentment, amb la pandèmia i tot, o sigui, ens hem tirat hores i hores jugant online, però llavors quina per tu és la diferència principal, no? Això, escacs online i escacs presencials.
Sí, no sé, escacs presencials, la diferència que veig és que jo em concentro molt menys online. Jo presencial sempre estic més concentrat i intento tomar-me les coses més en sèrio.
Interessant.
Tornejos online és com que em costa una mica més.
Estàs a casa, relaxat, no?
Sí, també és que estic davant d'una pantalla que, no sé, no em concentro, sempre puc obrir 20 pestanyes mentre jugo, no sé què. Estic concentrat, no sé.
A part que...
També puc estar escoltant música.
Clar.
No sé, és molta diferència, jo crec, vaja.
També, evidentment, ens deshumanitza una mica, no? És a dir, els escacs, per mi, el valor que té és que en el presencial, ostres, pues crees un vincle interessant amb l'altra persona i es crea una atmosfera allà molt, molt maca, no?
Sí,
sí, sí, totalment.
Sí, jo he arbitrat, per exemple, algunes competicions online, però a nivell, diguem-ne, europeu i mundial. Abans allà sí que les regles són més estrictes, sobretot en la, sí, les finals de la World Cup, dues càmeres, una càmera de agafar la porta d'entrada a l'habitació, no pots tenir res de cascos, ni res, una càmera d'enfocar a l'escriptori i llavors estem vigilant a veure què passa també amb la barra de tasques del teu ordinador, saps? Perquè hi ha moltes pautes, però sí, clar. Sí, d'acord, absolutament d'acord, que, clar, són dues coses absolutament diferents.
I, clar, també estar davant una pantalla 4 o 5 hores no és el mateix que estar davant del taulell.
No, absolutament. Sí, sí, sí. Perquè
cansa molt més la vista.
Sí, sí, sí. I això va passar aquí en el primer torneig que vam fer aquí a híbrid vàlid per Elofida, el primer que es va fer. Barcelona també hi va participar i vam tenir això, que, per exemple, qualsevol tonteria, entre cometes, que vam jugar a l'Ichess, no? I de cop a volta un jugador té 1:31 de rellotge, llavors li arriba la jugada del contrari i de cop a volta el seu rellotge, que és rellotge de l'Ichess, baixa a 1:29. I no sap el que i comença a patir, perquè això també li pot passar amb 1:30 de rellotge, com li pot passar això amb 10 minuts de rellotge, no?
Sí. Mm.
Daniel, quins objectius et marques tu ara a curt termini?
A curt termini, el més principal que tinc és arribar a Gran Mestre. Val. Aquest és el més clar. Mm-hmm. I també, potser també començar a fer viatges fora d'Espanya, a jugar lligues europees o tornejos de fora. Mm-hmm. Això també m'agradaria molt ara mateix.
Mm-hmm. I a llarg termini, com et veus d'aquí 20 anys, per exemple, en el món dels escacs?
A llarg termini m'agradaria molt ser un jugador top i poder dedicar-me a jugar als escacs, la veritat. Mm-hmm. I no fer alguna altra cosa.
Home, 23 anys, mestre internacional, podríem dir allò d'aquest noi promet, no?
Ja. Sí. Ja molt d'aquí un any o dos arriba a Gran Mestre, la veritat.
No, coneixent el Dani és una persona molt, molt implicada. Vaja, és la meva visió arbitral. Saps que hem coincidit en tornejos i tot. I sí que el veig, si es posa un objectiu, bé, sí, jo crec que hi arribarà.
I des d'on es tracta desitgem la màxima sort en aquesta fita tan, tan bonica.
Escolta'm,
Daniel, tens un minut per animar algun oient que ara ens està escoltant i que no ha jugat en sa vida escacs per jugar-hi. Què li diries?
Bueno, a veure, no cal que digui tots els beneficis que té escacs perquè ja ho sap tot el món. Uh-huh. L'únic que puc dir és que si et decideixes a tenir una relació amb aquest esport, t'enamorarà i mai et deixarà de costat. Els escacs és el millor que m'ha passat, jo crec.
Amb això estaríem d'acord, no, Vladimir?
Bueno, i no, que el mateix passi a tots els nostres oients, no? Que això sigui la millor cosa que els hagi passat a la vida, no?
És que des de fora sembla una cosa avorrida, però és que quan t'hi poses t'atrapa d'una manera sobrehumana,
sí. S'ample i no pots sortir.
No, estàs enganxat allà. I per últim, Daniel, alguna anècdota que t'agradaria explicar-nos de la teva vida escaquística?
Ara mateix no sé, potser me recordaré d'un torneig que em van invitar l'any passat a l'Absolut de Catalunya i l'última ronda m'estava jugant que era el primer de Catalunya Absolut amb l'Hipòlito Assis, crec.
Sí.
I vaig fer una cagada molt, molt gran, però bueno, no m'arrepentiré mai d'haver perdut aquesta partida. Una partida que podia haver acabat en un final en peu de més. Vaig decidir fer una jugada més complicada del taulell i em vaig quedar en segons. Quan tenia 20 minuts, vaig pensar 20 minuts i vaig fer la jugada més liosa que havia i vaig perdre per això. Però bueno, no m'arrepento.
Mm-hmm. Molt bé, bueno.
Molt bé.
Sí.
Doncs, Daniel, digues, perdona, que t'he tallat.
No, digues, la primera anècdota que se'm ve al cap ara mateix.
Això passa, moltes vegades veus una continuació al taulell que és molt complicada però que val molt, 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 molt la pena i dius, aquesta l'hem de trobar, i al final quan mires el rellotge dius, me cago, i ara com la desenvolupo? Sí.
Clar, ja estic a fer-la ja, no?
Exacte. Daniel, ha sigut un goig, un honor tenir-te aquí amb nosaltres.
I de part meva, Dani, felicitacions per el teu esperit de lluita tant sobre el tauler com fora del tauler, perquè ets un exemple en tot.
Moltes gràcies, Remit.
Una abraçada ben forta, Daniel.
Vinga, fins la propera. Adéu.
Adéu-siau. Molt bé. Doncs anem per la secció del personatge ocult.
Sí.
Torna el retorno del personatge ocult de l'Ona d'Escacs. I com sabeu, es tracta de que els oients puguin endevinar de qui es tracta. Llavors us donarem un número de telèfon, que és el 671-624-775. 671-624-775, i si sabeu o creieu saber qui és, simplement envieu en aquest WhatsApp la vostra resposta, però sobretot no n'envieu 5 o 6 de seguides i de juntes, perquè només val la primera. És a dir, si m'envieu 3 respostes i l'encerteu a la tercera, no valdrà. Només una resposta per setmana, sisplau. Aquesta és l'única condició que posem. I la primera pista, Vladimir, em sembla que és auditiva.
Sí. Comencem per aquesta.
Escoltem a veure aquesta pista.
L'Ona d'Escacs, un programa de cracs.
Molt bé, molt bé.
Qui serà, qui serà?
Qui serà?
Aquí ho deixem. El tornem a escoltar? Pon-li.
L'Ona d'Escacs, un programa de cracs.
Molt bé, doncs a veure, ja podeu començar a dir-li la vostra.
Ah, exacte.
I tenim també una altra secció avui, que és la de la crítica constructiva. Que, qui tenim? Qui tenim avui aquí, Vladimir, que ens explicarà coses, crec, sobre el Campionat de Catalunya d'edats per equips.
Sí, a Lloret, que es va celebrar ja fa una setmaneta. Bé, la crítica constructiva aquí és d'en Jordi Palisset, del Club d'Escacs Montmeló, i a veure què ens explica el Jordi.
A veure.
Del 24 d'octubre a l'1 de novembre s'ha organitzat el Campionat de Catalunya per equips d'edats a l'hotel Evenia de Lloret de Mar. Un hotel molt correcte, on ja hi havíem estat en altres edicions. Però aquest cop la diferència és que s'havien programat 4 dies, quan habitualment són 3. I això ha obert un debat. Eren necessaris els 4 dies? Per part de la federació, el responsable de competicions argumenta que els 4 dies eren un bon pack que assegurava un bon preu, i que a més encabia el Campionat de Catalunya absolut i el femení. Però molts clubs ho han criticat. Jo, des del meu punt de vista, si s'han de fer 4 dies, potser s'hauria de gestionar millor i potser no totes les categories han de jugar tots els dies. Per posar un exemple, la categoria sub-8, on les partides duren molt poquet, es podria buscar un format de menys dies. En el sub-8 em voldria aturar un momentet i comentar que m'ha sorprès que hi haguessin jugadors molt novells, que era la seva primera participació en un torneig, tot i que era el Campionat de Catalunya. Clar. Això ha fet que els àrbitres es tornin una mica bojos, perquè se'ls crida constantment. Clar. I això també obre un debat en el tema dels delegats, que ben bé s'han d'estenir. I moltes vegades, o algunes vegades, el delegat és un pare.
Això ha passat.
El que el delegat sigui un pare està normalitzat per la federació en els equips mixtes, que és una altra assignatura que no acabem d'aprovar. No pot ser que se'ls permeti jugar i no se'ls faci cap menció, sobretot quan queden campions. I bé, amb el format de 4 dies, alguns clubs van presentar menys equips. Al final, un total de 85... que representen aproximadament un 20% menys que l'any passat. El fet de que hi haguessin menys equips va provocar que en algunes categories no era possible organitzar un suís a 7 rondes com estava previst. I aleshores l'organització va optar per la pitjor solució, ajuntar categories. Així doncs, el sub-14 jugava amb el sub-16 i el sub-18 amb el sub-20. I per posar la cirereta aquest pastís de la polèmica, l'organització es va oblidar de repartir premis individuals per categories i ho va fer premis per grup, és a dir, pel grup sub-14 i sub-16 o sub-18 i sub-20. I aquí no acaben els maldecaps, perquè el femení, que s'havia de jugar en unes altres dates, segons el calendari oficial, es va fer coincidir amb el d'edats per equips. I algunes noies que havien de participar amb els seus clubs en els equips van ser cridades per la federació per jugar a l'individual femení i d'alguna manera va destrontollar els equips. Un exemple són el Cerdanyola o el Llinàs. I aquesta mena d'improvisació que va reinar es va fer palesa quan la mateixa setmana la federació canvia el ritme de joc del torneig, un fet bastant insòlid, que abans d'una setmana et canviïn les normes de joc.
Molt bé. Vladimir, la crítica de la crítica?
Mira, jo als anys 15 i 16 vaig estar de principal a Lloret en un torneig com aquest, i vaig fer recompte, l'any 2016 vam tenir 97 equips.
97.
I no hi havia categoria sub-20,
va,
llavors.
Val?
Per tant, estic parlant de sub-8 a sub-18.
Uh-huh.
Llavors, el tema del ritme de joc. Me'n recordo perfectament que en aquells dos anys, com que la circular estipulava 75 minuts per tota la partida, el que vam fer va ser aplicar una part de les lleis d'escacs, que ara es diu Guidelines 3, o sigui, les guies 3, en concret l'apartat 3.4, que permet, si tens un ritme de joc a finish, si a un jugador li resten menys de 2 minuts de rellotge, pot reclamar a l'àrbitre que posi l'increment de 5 segons per jugada. Al mateix temps, això representa una oferta de taules.
Carai.
Llavors, si l'altre no accepta aquesta com a oferta de taules, llavors l'àrbitre decideix posar 5 minuts, 5 segons d'increment, ha de posar 2 minuts més al contrincant i la partida segueix amb 5 minuts d'increment. Això ho vàrem implantar només en categories, en les 3 categories grans. Vull dir, sub-14, sub-16 i sub-18.
D'acord.
Ara bé, aquell any la cosa es va fer en 3 dies. Dues rondes cada dia. Jo estic absolutament d'acord amb el Jordi que la categoria sub-8 les partides duren molt poc.
I tant.
Llavors em poso amb la pell dels pares i 4 dies que fan allà.
En 2 dies tu poleixes, no? Fiques partides més curtes?
Bé, o sigui, com a molt 3, com a molt 3. Però en tot cas crec que s'ha d'ajustar una mica a això. Per cert, avui he mirat aquest matí com que han començat els europeus en totes les categories de sub-8 a sub-18, he mirat, per curiositat, quin ritme de joc tenien en la categoria sub-8.
I quin era?
Ha-ha! La categoria sub-8, com tots. És a dir, una hora i mitja per 40 jugades, a partir d'aquí, de la jugada 40, 30 minuts d'increment i 30 segons d'increment a partir de la jugada 1. O sigui, per tant, el ritme de joc dels grans.
Però això era
això és un europeu.
Europeu, que vol dir que els sub-8 que van, igual s'ho rumien una mica més que
no
pas.
No seran els sub-8
no seran els novells. Correcte.
Aquí, el problema que veig és, evidentment, amb el ritme de joc que es va implantar, 45 més 30 segons, estan obligats a apuntar sí o sí. I el problema principal és que si hi ha hagut gent que ha vingut allà sense haver-hi participat mai, tu saps quins problemes tenen el sub-8 a l'apuntar la partida.
Sí.
Jo conec uns que ara són molt bons jugadors amb elo català entre 2.200 i 2.300, que li costava tant apuntar perquè es concentrava en apuntar la partida i s'ho oblidava del tot.
Totalment. Doncs molt bé, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Vladimir, moltíssimes gràcies, Guillem, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens escoltem la setmana vinent. Salut i escacs!